L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial com cada dia. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns 22 de febrer. Com cada dia encetem el repàs a l'actualitat de la jornada. Avui una repassada en bona part marcada per l'actualitat generada amb la primera visita oficial que la consellera d'Agricultura feia el passat divendres a les Terres de l'Ebre. Una visita de la qual se'n deriven diversos aspectes informatius. El primer d'ells ens portarà a parlar de la Federació de Regants de l'Ebre, que reunits a Amposta van signar divendres un document en favor del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Només la comunitat de l'Esquerra es mostra en contra. Els regants de la dreta demanen alhora actuacions contundents per minimitzar la regressió del Delta. La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, aposta per consolidar el regadiu del Xarta Sénia, tot i així remarca que qualsevol ampliació de regadius s'ha de basar en estudis científics. En el seu periple per les nostres terres, al migdia visitava Alcanar. La consellera, la seva primera visita oficial al municipi, des que és al càrrec, va compartir una reunió de treball amb les empreses de viveristes i de citricultura del municipi. I ja a la tarda visitava l'Encanyissada i acabava la confraria de pescadors de la Ràpita. Allà, l'objectiu d'administració, científics i pescadors és el de treballar junts per garantir una gestió sostenible dels recursos pesquers. A banda d'aquestes qüestions, avui també destacarem que l'Ajuntament de Deltebre es mostra satisfet amb la campanya del Tebre Net. A Santa Bàrbara s'organitzen parelles lingüístiques. Alumnes de l'Institut Les Planes compartiran aquesta iniciativa per afavorir la connexió per les dues parts. I l'àrea de desenvolupament local de l'Ajuntament d'Alcanar organitza un curs d'etiquetat i al·lèrgens. Com tots els dilluns, acabarem repassant la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre. Aquesta setmana fixant-nos també en un apunt especial, el debut amb el primer equip del Manchester City d'un jugador ulleconenc, Aleix García. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dilluns. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Junta de Govern de la Federació de Comunitats de Regants i Usuaris de la Conca de l'Ebre, Ferebro, va aprovar un document a favor del Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre, amb el suport de totes les comunitats que la formen, excepte de l'Esquerra de l'Ebre. Com va explicar el president d'aquesta comunitat ebrenca, Víctor dels Horts, ha rebutjat signar-lo per mantenir la seva oposició al Pla Hidrològic de l'Ebre. El president de Ferebro, César Trillo, va treure importància en aquesta recusació i va defensar que es tracta d'un informe que vol contraposar la visió de la plataforma en defensa de l'Ebre a la Comissió Europea. L'aprovació es va fer en el marc d'unes jornades sobre la vulnerabilitat dels deltes davant dels impactes del canvi climàtic que va organitzar la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre i que es va celebrar a Amposta el passat divendres, inaugurada per la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret. Anem a escoltar el president de Ferebro, d'aquesta Federació de Regants de la Conca de l'Ebre, sobre el tema de l'aprovació de l'esmentat document.
A excepción de la comunidad de la izquierda, pero bueno, es un documento que es el sentir de la federación porque, lógicamente, son, en cualquier caso, es documento avalado por 600.000 hectáreas contra 14.000, si no me equivoco, 12.000 que tiene la margen izquierda.
Pel que fa a la regressió del Delta, el president de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, Manel Macià, va insistir que en el Pla Hidrològic Nacional s'inclou les mesures que necessita el Delta de l'Ebre per enfrontar-se al canvi climàtic i la regressió, i va demanar que es facin estructures dures per protecció del Delta. Escoltem el president de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, Manolo Macià, ho deia d'aquesta manera.
La protecció del Delta ha de ser dura, no ha de ser d'arena. Això ho tenim tots molt clar. El delta del Po està protegit en pedra, ben protegit, i el delta del Mississippi igual. No podem anar. Cada any reculéssim 50 metres, 100 metres, 100 metres, i va mitjar el delta. No pot ser això. Ara, en aquest moment, hem perdut 6 quilòmetres de costa i si això no para, d'aquí 10 anys, vol dir que això arriba a la posta, ja. Això ho hem de protegir d'una manera o altra.
Per la seva part, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, va defensar Amposta, una aposta per uns regadius moderns i eficients en els quals s'asseguren tots els usos i cabals ecològics. La consellera va fer aquestes declaracions en el marc de les mateixes jornades de vulnerabilitat dels deltes enfront al canvi climàtic celebrades divendres a Amposta.
Efectivament, Manel, moltes gràcies. Tal i com tu dies, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, aposta per consolidar el regadiu del Xerta-Sénia, tot i així remarca que qualsevol ampliació de regadius s'ha de basar en estudis científics. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
La nova consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, en la que va ser la seva primera visita a les Terres de l'Ebre este passat cap de setmana, va fer una aposta clara per un regadiu modern i eficient que alhora assegura uns cabals suficients per a la preservació del Delta de l'Ebre. Serret també va afirmar que el regadiu és un gran aliat en la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta línia, la consellera d'Agricultura va afirmar que la prioritat número 1 del Departament d'Agricultura serà la modernització del reg, per continuar amb la consolidació dels regadius en curs, com per exemple el Xerta-Sénia o el Segarra-Garrigues, i remarcava que qualsevol ampliació de regadius s'ha de basar en estudis científics ben fonamentats que asseguren la seva viabilitat tenint en compte les necessitats de tota la conca de l'Ebre. L'escoltem.
El cas del Xerta-Sénia i el Segarra-Garrigues són regadius que estan en curs, que s'estan impulsant. En el cas del Xerta-Sénia estem, no, igual que en el Segarra-Garrigues, afavorint que hi hagi regants que s'hi vulguin sumar, fent campanyes perquè s'hi adhereixin. Desenvoluparem tots aquells programes de desenvolupament d'aquelles zones regables per afavorir la sostenibilitat d'aquell territori junt amb el regadiu, és a dir, que el regadiu sigui una font de riquesa, una font de desenvolupament d'aquell territori. I això és tant pel Xerta-Sénia com pel Segarra-Garrigues un objectiu prioritari d'aquesta conselleria.
Serret també va insistir que és necessari que regants, administració i territori treballen en una estratègia conjunta pel futur de la Conca de l'Ebre i també del sector agrícola.
Amigo Advocats Associats, gabinet jurídic amb més de 20 anys d'experiència. Professionalitat, confidencialitat, discreció i implicació en la resolució dels assumptes. Estem especialitzats en l'àmbit penal, accidents, lesions, amenaces, violència de gènere, així com en l'àmbit civil, separacions, divorcis, guarda i custòdia, règim de visites, tant en defensa dels interessos com acusació. Atenem els clients de manera propera, oferint solucions adequades a cada conflicte. Els 20 anys d'experiència venen avalats pel treball constant i diari, per la capacitat de desplaçament a tot el territori. Amigo Advocats Associats. Ens podeu trobar a Reus, al carrer Antoni Gaudí, número 15, Baixo Segona. Telèfon 977-31-50-50. Estem a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9 a 1 i mitja al matí i de 4 a 7 a la tarda. I si veniu arrel d'aquest anunci, teniu la primera visita gratuïta.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no abandonem encara el contingut d'aquesta visita que el passat divendres la consellera d'Agricultura feia a les nostres comarques, una ruta que la va portar també cap al migdia a l'Ajuntament d'Alcanar. Aquí va ser rebuda per l'equip de govern i membres també regidors d'altres formacions amb representació al consistori. La consellera va mantindre una petita reunió de treball amb representants d'empreses viveristes i també amb representants de la Junta Directiva de la Cooperativa Exportadora d'Agri. En acabar aquesta reunió, la consellera Meritxell Serret valorava els nostres micròfons, el contingut de la visita i es mostrava disposada a col·laborar no només amb els representants de la citricultura canareva, sinó també amb la seva homòloga valenciana. Meritxell Serret.
Doncs agraeixo molt que m'hagin convidat a venir avui aquí al Canà. La veritat és que ha estat un plaer conèixer, no?, la gent d'aquí, d'aquest poble, d'aquest territori, descobrir la importància que té pel propi sector agrari català aquest poble del Canà, amb un, no?, amb un cens de viveristes i de productors citrícoles que són capdals pel desenvolupament del sector aquí a les Terres de l'Ebre i per extensió a Catalunya. És a dir, que el fet de que hi hagi aquí el 90%, no?, ¿no? De viveristes de citrícola, del sector citrícola de Catalunya és un pes específic que el fa especial i que hem de tindre molta sensibilitat des del departament de cara a ajudar-los a superar els reptes que tenen també en el propi sector de cara al futur i els propers anys.
Li han traslladat alguna proposta concreta, alguna demanda?
Sí, m'han traslladat de bandes, òbviament, tenen alguns temes que els preocupen, relacionats amb temes de sanitat vegetal, relacionat amb temes de poder accedir a noves varietats, no?, que els ajudin a ser competitius després en el mercat, i tot això n'hem pres bona nota. També ens han demanat, no?, d'aquesta coordinació i bona entesa amb la Comunitat Valenciana, que hi és, amb la nova consellera valenciana, i per tant tot això com pot acabar revertint amb mesures i polítiques que ajudin al sector.
Eren les paraules de la consellera d'Agricultura valorant la seva visita a Alcanar. La seva agenda, ja a la tarda i el passat divendres, la portava també a visitar un indret tan emblemàtic del Delta com és l'Encanyissada i posteriorment mantindre una reunió de treball a la seu de la Confraria de Pescadors de la Ràpita. Allà va assistir també a la subhasta que puntualment cada dia a les 5 de la tarda es porta cap a la llotja rapitenca. Arran d'aquesta reunió s'ha de destacar també la nota de premsa emesa pel Departament d'Agricultura, una nota que diu que el Departament, a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, està desenvolupant amb pescadors i científics plans de gestió de pesca en què tots els agents implicats col·laboren per a assegurar una pesca sostenible i socioeconòmicament viable. Aquesta iniciativa es va valorar divendres en la reunió que, com diem, la consellera va mantindre amb membres de la Confraria Rapitenca en el marc de la seva visita institucional a les Terres de l'Ebre. Actualment s'està treballant, d'una banda, en el pla de gestió de dragues des d'embarcació. Aquest pla inclou la posada en marxa d'un estudi de seguiment i monitorització de la pesqueria que ha de durar un any i que serà clau en la decisió de la Comissió Europea de permetre la continuació de l'activitat pesquera. Precisament, aquesta setmana va tindre lloc a la Confraria Rapitenca una reunió per a informar els 34 armadors de les embarcacions de Catalunya que es dediquen a la pesca amb rastell de cadenes de la posada en marxa d'aquest estudi liderat per científics de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. La gestió del rastell de cadenes ha d'incorporar mesures tècniques que garantisquen la sostenibilitat de poblacions d'espècies de biologia molt diversa. Aquest fet és el que incrementa la complexitat de l'estudi a realitzar i el disseny que haurà de tenir el pla de gestió un cop finalitzat l'any d'estudi i monitoreig. A més, els pescadors artesanals de la Ràpita participen també, juntament amb els de la modalitat d'arrossegament de Blanes, en el projecte europeu Minou, un ambiciós esforç internacional per a racionalitzar l'impacte de la pesca sobre els ecosistemes marins i els recursos pesquers. D'altra banda, s'està també treballant en el pla de gestió de dragues mecanitzades, gàbies, que va ser aprovat per la Comissió Europea a finals de 2015 i que afecta les embarcacions de marisqueig de bivalves. La principal novetat que representa aquest pla és provar un model de gestió de l'esforç de pesca basat en l'establiment d'un màxim anual de jornades de pesca, les quals seran distribuïdes entre les diferents embarcacions. Aquest model de gestió pesquera podrà ser replicat en altres pesqueres catalanes si, com s'espera, el resultat és satisfactori. S'ha creat una comissió de seguiment formada per representants del sector i de l'administració per a adaptar les mesures de gestió segons l'evolució de la pesquera seguint un esquema que es coneix com a gestió adaptativa. El pla de gestió de gàbies afecta tot el litoral català. Les mesures concretes de gestió s'han dissenyat ad hoc per a cada zona d'acord amb l'experiència obtinguda de les regulacions dels bancs de marisqueig de bivalves dels últims anys. Això permet ajustar molt millor i de manera territorialitzada els esforços de pesca sobre les espècies. Amb la posada en marxa d'aquests plans, el departament pretén adaptar-se al reglament europeu relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani, que insta els estats membres a aprovar plans de gestió plurianuals en les seves aigües territorials per a determinades modalitats pesqueres, entre les quals s'inclouen les dragues, la definició de les quals, d'acord amb el reglament, comprendria els rastells que a Catalunya s'empren en la modalitat de marisqueig des de l'embarcació i que es classifiquen concretament com a dragues mecanitzades.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
Seguim. A ritme de qüestions mediambientals, parlem de l'Ajuntament de Deltebre, que es mostra satisfet de la campanya Deltebre Net. I així ens ho explica en aquesta crònica que des de Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
Amb la finalitat d'adequar i netejar el municipi, l'Ajuntament de Deltebre posava en marxa l'estiu passat la campanya Deltebre Net. Una campanya que, segons explica el tinent d'alcalde de Dinamització Territorial i Imatge de Poble, sorgeix de la necessitat urgent de millorar i netejar la imatge del municipi i que necessita la implicació i complicitat dels veïns. Escoltem Salvador Bertomeu.
Nosaltres ens vam trobar en moltíssimes mancances i d'aquí va néixer la idea, de que, la idea i necessitat de crear i impulsar el Pla d'Imatge de Poble. La campanya del Deltebre Net no és ni més ni menys que una iniciativa que el que pretén és canviar la imatge del nostre poble. Vull aprofitar una vegada més l'oportunitat de poder dirigir-me a la població i a tot el veïnat perquè la gent tingui consciència de lo que nosaltres estem fent, que realment és una cosa necessària, i demanem la col·laboració perquè tothom s'implique, que s'implique pel bé de tothom i que d'esta manera poguéssim dir que el nostre poble és un poble en condicions, és un poble net i és un poble que la gent respecta al poble i respecta a la gent.
Entre les accions dutes a terme destaquen fins ara la neteja del desaigüe del Préstec, dels arbustos i males herbes del carrer Girona, l'adequació de diferents solars, horts i terrenys, així com la contractació d'una màquina de neteja dels carrers del municipi.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara parlant d'una qüestió molt diferent, de les parelles lingüístiques a Santa Bàrbara, una iniciativa amb alumnes de l'Institut Les Planes per tal d'afavorir la connexió per a les dues parts. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El Servei de Formació d'Adults de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, juntament amb el Consorci de Normalització Lingüística, ha posat en marxa parelles lingüístiques al nostre municipi. El Voluntariat per la Llengua és un programa per a practicar el català a través de la conversa, basat en la creació de parelles formades per un voluntari catalanoparlant i un aprenent que vol adquirir fluïdesa a l'hora de conèixer la nostra llengua. Es va fer una reunió prèvia de coordinació entre els responsables del servei a l'Ajuntament de Santa Bàrbara i del mateix Consorci de Normalització Lingüística amb les persones voluntàries per tal de posar-lo en marxa. En el cas de la nostra localitat, s'inicia amb alumnes de l'Institut Les Planes per afavorir la connexió per a les dues parts. D'aquesta manera, els és més fàcil escollir la temàtica per a parlar, ja que les inquietuds i la vida quotidiana d'ambdues parts són similars. Es trobaran una vegada a la setmana a l'edifici municipal de serveis socials. La regidora d'ensenyament, Laia Pla, espera, segons la nota que han publicat a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, a la seva pàgina web, doncs espera que l'adhesió al programa sigui el punt de partida de noves parelles lingüístiques i que properament es vagi ampliant. També comenta la mateixa regidora la importància que té l'aprenentatge de la llengua vehicular a la nostra societat. Per això mateix, encoratja tant a les persones no catalanoparlants com a les persones que tinguin disponibilitat i voluntarietat a adherir-se al programa. Agraeix al mateix temps l'interès de les persones voluntàries de la nostra localitat.
Gràcies, Josep. Abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem també una proposta formativa, que en este cas ens porta a parlar del programa de competitivitat empresarial de l'àrea de desenvolupament local de l'Ajuntament d'Alcanar, que organitza un curs d'etiquetat i al·lèrgens, un curs de 4 hores adreçat a professionals del sector de l'alimentació i a persones interessades en el tema. El curs està dissenyat per a formar professionals de l'alimentació sobre què són i quines conseqüències produeixen els al·lèrgens, així com quines són les pràctiques més adients per a disminuir els riscos associats a la ingesta d'aquests agents. El curs es portarà a cap de 4 a 8 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat el dia 1 de març. Fins al dia 29 de febrer és obert el termini d'inscripcions. Això sí, les places són limitades i les inscripcions es duran a terme per rigorós ordre d'entrada de sol·licituds. El curs tractarà continguts com què és un al·lèrgen, com afecta i quines conseqüències té, quins tipus d'al·lèrgens hi ha a la indústria alimentària, què és una intolerància i com ens afecta, quins tipus d'intoleràncies existeixen, les bones pràctiques per a disminuir el risc d'aparició d'al·lèrgens en els aliments, com incloure-ho en un sistema d'higiene i bones pràctiques, i l'etiquetat de l'aliment i la informació al consumidor. Per a més informació o per inscripcions, les persones interessades es poden adreçar al correu electrònic desenvolupament@alcanar.cat o, si ho prefereixen, trucar directament a l'Ajuntament d'Alcanar al 977-73-2013 demanant per Judit Sancho.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Com cada dilluns, a la recta final del nostre temps d'actualitat, temps per repassar la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del territori. Comencem, com sempre, fixant-nos en el grup català de la tercera divisió. És el grup on milita l'únic representant de les nostres comarques en aquesta categoria, l'Ascó. L'equip de la Ribera d'Ebre, que malauradament en aquesta jornada, concretament la 26a de campionat, no aconseguia de sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp del Sant Feliuenc, on va caure derrotat per la mínima. 1-0, derrota de l'Ascó, que amb 29 punts queda situat en 15è lloc de la classificació, una taula classificatòria que encapçala el Prat amb 57 punts, seguit de Vilafranca i Muntanyesa amb 47. Pel que fa a la primera catalana, sort diversa per als nostres representants, tot i que cap d'ells va aconseguir la victòria en aquesta 21a jornada de campionat. L'Amposta jugava com a local davant del Sant Boià i va caure derrotat per 0-1. La Rapitenca, també jugant com a local al camp de la Devesa, empatava 1-1 amb el Vista Alegre, i 1-1 va ser també el resultat aconseguit pel Jesús i Maria, en este cas en el seu desplaçament al camp de l'Igualada. Altres resultats en este grup de la primera catalana van ser el Vilaseca 0, Redis 1, Castelldefels 5, Terrassa 0, el Catllà 0, Vilanova 5, Suburense 1, Balaguer 0, Lleida 3, Viladecans 0 i Sant Ildefons 4, Torredembarra 0. A la classificació és líder el Balaguer, suma 41 punts, i segon el Vilanova amb 40. El Jesús i Maria és quint amb 35 punts, la Rapitenca 11a amb 31 i l'Amposta continua en llocs de descens, ocupa la 16a posició amb 20 punts. A la segona catalana, grup sex, també 21a jornada de campionat, i els resultats: la Cava 2, Valls 3, Ulldecona 1, Cambrils 0, Tortosa 2, Roda de Barà 1, Gandesa 3, Hospitalet de l'Infant 0, l'Ampolla 0, Catalònia 2, la Riera 2, la Canonja 1, Racing Bonavista 3, Torreforta 0, Godall 0, Camarles 3 i Remolins Vitem 3, Alcanar 1. És líder el Cambrils amb 46 punts, empatat al capdamunt de la classificació, també amb 46 punts, amb el Valls. Anem a la tercera catalana, grup primer, 21a jornada també de campionat, i els resultats: Santa Bàrbara 2, Perelló 1, Olímpic Mora d'Ebre 1, Flix 2, Batea 3, Roquetenc 3, Ascó B 3, Corbera 1, Horta de Sant Joan 4, Jesús i Maria 1, Aldeana 3, Vilalba 0, La Sénia 1, Deltebre 0, L'Ametlla 6, Campredó 1 i Ginestà 2, Mora la Nova 6. És líder el Batea amb 44 punts, els mateixos que també suma l'Ametlla de Mar. I el repàs a la jornada futbolística el tanquem fixant-nos en els resultats del grup 20è de la quarta catalana. Aquí es disputava la 17a jornada de campionat i els resultats van ser: Sant Jaume B 1, Pinell 1, Ebre Escola 1, Roquetenc B 2, Xerta 0, Catalònia B 4, Amposta B 10, Benissanet 0, La Galera 3, Bot 2 i Tivenys 1, Arnes 1. A la classificació és líder destacat el Pinell amb 42 punts, seguit de la Galera amb 34. I el repàs a la jornada futbolística del cap de setmana el tanquem avui a Anglaterra, i ho fem destacant un nom propi, un jugador ulldeconenc com Aleix Garcia, que finalment aquest cap de setmana ha aconseguit de debutar amb el primer equip del Manchester City. Ho va fer en el partit de vuitens de final de la Copa de la Federació Anglesa, un partit que el Manchester City disputava Stamford Bridge davant del Chelsea i que va acabar amb clara victòria local, victòria del Chelsea per 5-1. Encara que amb aquesta derrota el seu equip va quedar eliminat de la competició, l'ulldeconenc de 18 anys, Aleix Garcia, va tindre l'oportunitat de disputar tot el partit en un dia molt especial en què Manuel Pellegrini, i pensant en el partit de la Champions d'aquesta setmana, va donar descans a molts dels titulars habituals. S'ha de recordar que el jove jugador ulldeconenc l'estiu passat signava contracte que el vincula al Manchester City fins l'any 2020. Fins ara, Aleix García havia estat jugant també el filial de l'equip Citizen. Abans d'arribar a Anglaterra, va militar durant pràcticament una dècada als equips de futbol base del Villarreal, un equip on va arribar a debutar a primera divisió amb el primer equip en el partit disputat al camp de l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés l'última jornada de la passada temporada. S'ha de destacar també que a partir del proper any, si Aleix García continua amb aquesta progressió, estarà o podria estar molt probablement a les ordres d'un tècnic com és Pep Guardiola, que recentment confirmava també el seu fitxatge per l'equip de Manchester.
Durant 60 anys l'hem fet possible. Més de 100 actors i col·laboradors. Enguany, música en viu per l'Espigador, espectacle de llums i so, envoltats per la màgia de la nit i seguint el guió de la Divina Tragèdia. Només faltes tu. Vine i fes possible la passió.
El cap de setmana del 12 i 13 de març torna La Passió de la Cava.
A Catalònia sentim en català. La música, la lletra, la cultura, la tradició, l'identitat. Catalònia, gairebé una hora de ràdio de proximitat per descobrir-nos. Catalònia, un programa de Josep Roig que pots escoltar a les emissores municipals de Terres de l'Ebre associades a EMUTE els dilluns a les 8 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
No fa gens de fred, tenim el cel tapat des d'ahir al vespre, que es van enterbolint d'aquests núvols alts i mitjans, però aquest matí ja han estat espessos matinada i ha començat a caure gotetes de fang brutes a molts llocs. Està caient menys d'un litre a bona part de Catalunya, fins a 4 litres al Port del Comte. N'han caigut 3 a Núria, 3 a Boí, o també al voltant de 2-3 litres al Segrià, puntualment amb una mica de calamar-se aquest matí entre la franja de Ponent, la Llitera i punts del Segrià. Temperatures que a primera hora estaven entre els 8, 10, 12, fins i tot 14 i 15 graus alguns sectors. Temperatures que han pujat, en el cas de les comarques de Girona, entre 10 i 14 graus respecte ahir. Ahir al matí glaçava i avui, evidentment, amb aquest cel tapat i amb aquestes gotes brutes de fang que ens ve del nord d'Àfrica, han pujat molt les temperatures nocturnes. Però de dia l'ambient serà suau, potser no tant com ahir. Ahir es va arribar a 24 graus a la Vall d'en Bas, 25 a Olot. La cota neu alta, 2.200-2.400 metres. Alguna pluja, algun plogim, de tant en tant algun xàfec al ponent. Aquí pot ser una mica més intens, però en general parlem de poca quantitat de pluja. La majoria entre 1 i 5 litres. I en molts casos només mullar el terra o embrutar el terra, aquestes gotes de fang. A la tarda, algun ruixat més, localment amb alguna tamborinada, alguna petita tempesta al voltant d'Osona. La neu podria baixar dels 2.300 cap als 1.800 i a última hora del dia podria refrescar una mica més. Sense gran moviment al País Valencià i Balears, on també s'ha notat aquesta glopada d'aire suau, i la setmana tranquil·la, de moment, però dijous algun ruixat cap al País Valencià i Balears, divendres a l'oest de Catalunya i dissabte podria arribar un notable, un gran canvi de temps amb nevades importants. Anirà apuntant una pertorbació que feia temps que no teníem. A veure si ho anem confirmant. Que vagi bé, bon dia.
I ho fem cada dia, fent una ullada a la previsió del temps. Hem arribat, ja hem esgotat aquesta mitja horeta d'informació que cada dia us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. La d'avui, dilluns 22 de febrer de 2016, també presentada i coordinada per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.